We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume Ramon, què tal, com anem?
Molt bé. Ara
estava fent comptes, ja tenim 8 equips, oi, classificats?
8 equips classificats.
8, i per tant ens en queden 8 més. Per tant, aquesta última jornada han de passar moltes coses, eh?
Poden passar moltes coses, hi ha grups que encara no hi ha cap equip classificat del tot, per tant serà molt emocionant. De moment tenim confirmats el Barça, el Bayern de Munic, la Juve, el Leipzig, el Manchester City, el PSG, el Madrid i el Tottenham.
I però en falten 8. Per tant, avui, coses interessants. En el We Are the Champions comencem, com sempre, amb l'aperitiu.
L'aperitiu.
Clar, què fa el Jaume en aquests casos? Quan hi ha algun grup o algun equip ja és a punt de quedar eliminat, aprofita per explicar-nos alguna última història abans de perdre'l.
Traiem l'escombra una mica per aprofitar-ho tot.
Avui el Salzburg.
Tot i això s'ha de dir que ha fet una gran Champions.
Molt bona, molt
però
bona.
Però estava en un grup molt complicat.
Ja ens vas parlar de Haaland, recordo, aquest davanter que diuen que li interessa el Madrid,
sí.
Aquest noruec, que és un fan terrible, que té un caràcter difícil i que ha fet molt bona fase de grups.
Ha marcat 8 gols, és la gran estrella d'aquest Leipzig. La veritat, ho ha fet bastant bé contra el Liverpool i el Nàpols. Encara té opcions de classificar-se, però ho té complicat. Juga dimarts.
És difícil, eh?
Sí, juga dimarts a les 6:55, en aquest horari, a casa contra el Liverpool. Necessita guanyar i que el Nàpols no guanyi contra el Genk i, a més, millorar el 4-3 que va perdre contra el Liverpool. La veritat és que ho té complicat, però ha estat un equip que ha animat aquesta Champions. Han vist jugadors interessants, com, per exemple, també el japonès Minamino, que ha repartit 4 assistències. I també vam parlar del sud-coreà Hwang, a banda de Haaland, un equip molt jove, però a mi avui em vull centrar més en la història d'aquest club perquè és bastant interessant.
Això és la marxa Radetzky, no?
Correcte. La va composar l'austríac Johann Strauss, va ser l'any 1848, i sona sempre abans de cada partit al Red Bull Arena, un club que actualment és propietat d'aquesta empresa de begudes energètiques que li dona nom al club, a l'estadi, que és propietat a més d'altres equips de futbol, com per exemple el Leipzig, el New York Red Bulls, o que a partir de l'any vinent també tindran un equip a Brasil, serà el Red Bull Bragantino. I el Salzburg també és propietat de tot aquest conglomerat d'empreses i de clubs, però no sempre ha estat així. És un club que es va fundar l'any 1933 com l'Sportverein Austria Salzburg, que era el resultat de la fusió de diversos clubs de la ciutat. Fins al 1953 no va pujar a la primera divisió austríaca i durant molts anys era un club més aviat discret, no? És dels equips més potents històricament del país.
La potència l'ha guanyat quan han arribat els calés.
Exacte. Però abans del Red Bull, i aquesta és una història bastant curiosa, va tindre una altra denominació i és de fet un club pioner, això de posar-hi nom de clubs patrocinats. El bàsquet és molt habitual, però al Salzburg, a partir del 1978, es va anomenar Casino Salzburg. I és que una empresa de casinos d'aquest país doncs va decidir pagar per posar el nom, i aquí és quan van començar a arribar els primers èxits puntuals. Per exemple, van arribar a la final de la Copa de la UEFA al 1994, la van perdre contra l'Inter, i aquell mateix any, el 94, van guanyar la primera Lliga Austríaca. És a dir, van haver d'esperar molts anys, perquè si mirem el palmarès de la Lliga Austríaca, doncs ells sumen, el Salzburg suma 13 títols, però està lluny, per exemple, del Rapid Viena, que en suma 32, l'Àustria de Viena 24, però aquesta aparició de Red Bull ha fet que el Salzburg hagi guanyat 9 de les últimes 11 lligues.
Doncs aviat acabaran atrapant a primer l'Àustria de Viena i vés a saber si després també el Rapid.
Tenen encara una mica de feina, però la veritat és que han fet una molt bona inversió, sobretot gràcies a l'aparició d'aquest multimilionari austríac, propietari de Red Bull, Dietrich Maastricht, nascut a Salzburg, que va comprar el 2005 el 100% de les accions quan el club tenia greus problemes econòmics, i ha revolucionat el club i va revolucionar també tota l'entitat, tota la massa social. Fins i tot hi va haver divisió dels que estaven a favor de comprar-lo perquè hi invertís i també dels que es queixen que ho ha canviat tot, perquè és que, David, ha canviat el nom, també ha canviat els colors del club. Ara el Salzburg és blanc i vermell, quan abans històricament sempre havia estat de color violet a la samarreta, i també ha incorporat el logo de Red Bull a l'escut, amb aquests dos toros i el sol clàssics d'aquesta marca, i fins i tot va arribar a amagar els trofeus que havia guanyat l'anterior club.
Els va amagar?
Tot. Els va amagar i la gent els trobava bé. Sí, no els volia exposar perquè deia que canviaven.
Que és una altra història.
Sí, aquí hi ha un altre món, i fins i tot hi va haver aquell 2005, a finals d'any, com que hi havia aficionats que encara siguin reivindicant la història de l'antic club, van crear un nou club, que és molt més modest, actualment juga a la quarta divisió, l'Àustria-Salzburg.
Àustria-Salzburg.
I juga amb els colors violeta, van recobrar també una mica l'escut, i diguéssim que és com el club més de les essències.
Això em recorda una mica la història d'aquell United, també, que quan el van comprar els propietaris nord-americans actuals, va haver-hi un grup d'aficionats que van crear, no sé si li diuen l'autèntic United, o no sé quin nom exactament du, i és un club que està en unes categories inferiors del futbol anglès.
Doncs aquí va haver un gran conflicte, fins i tot expliquen...
True United, em sembla que es diu.
Que el nou Red Bull prohibia entrar amb les samarretes de l'equip antic, diguéssim, és a dir, amb les samarretes de l'altra denominació, i el nou president va decidir regalar samarretes a tots els que tenien samarretes antigues per canviar-les i no portar les dels clubs antics.
United of Manchester, he dit True United, no, és United of Manchester, un club creat per aficionats del United. Digues.
L'actual, doncs, això, ha anat per un altre camí, ha deixat enrere aquesta nostàlgia, hi ha hagut molta inversió econòmica, i han vist, per exemple, entrenadors de bon nivell com Trapattoni, Roger Schmidt o l'Òscar García Junyent,
que molt bé.
Va guanyar dues lligues, molt èxit, i després han vist també promeses de jugador que s'han format al Red Bull i que ara triomfen a Europa. És una mica plataforma de trampolí. Vam veure, per exemple, a Mané del Liverpool, a Keita, que també està al Liverpool, després al Leipzig, que és aquest club que també està vinculat, ara tenen Upamecano, i va començar aquí al Salzburg. El pròxim que forte, que apunte fort, com deies, és el noruec Haaland, i veurem quants que les empaguen.
Serà difícil que puguin retenir la pròxima temporada,
segur.
Perquè jo crec que hi ha molts equips d'Europa que, i és un jugador que ho està fent molt bé, que el voldran de cara a la pròxima temporada. Molt bé, un dels que sembla que s'acomiada de la Champions, el Red Bull Salzburg, que és a punt d'abandonar la competició. Ara seguim, però abans hi ha novetats a la primera divisió al Ciutat de València.
Sí, ha marcat el Llevant, ha marcat el conjunt local, Roger, al minut 10 de la primera part, fa el primer, Llevant 1, València 0.
El plat principal.
Ens centrem en un grup molt interessant, perquè està molt obert, serà interessant, és el grup H, on encara cap equip ha aconseguit el bitllet per passar els vuitens de final. És el grup de l'Ajax.
Correcte. Els tres tenen opcions. L'Ajax és líder amb 10 punts. Després venen Chelsea i València empatats amb 8 punts. I tanca el grup al Lille amb només un punt.
Aquest
ja no té opcions. Aquest estarà molt emocionant. El que té més bé, diguéssim, que és el Chelsea, perquè juga contra
el Lille. El Lille,
sí, i guanyant passaria. Per tant, ho té bastant fàcil. El partit que serà segurament un dels més emocionants d'aquesta última jornada serà l'Ajax-València.
Clar, fixa't, l'Ajax és líder, però pot acabar eliminat.
Si perd,
pot quedar tercer, jugaria l'Europa League, però tot pot passar.
Serà un partit molt emocionant, i un dels jugadors aquí hem de seguir, per mi és la gran estrella d'aquest Ajax, és el mitjapunta Hakim Ziyech, que és el líder en assistències de gols d'aquesta Champions amb 5, a més ha marcat 3 gols, i sens dubte Ziyech és un dels futbolistes més atractius de veure, amb aquesta esquerra espectacular, una tècnica molt fina, i un jugador d'aquests de carrer, podríem dir, un jugador atrevit, molt descarat, que mai s'amaga, i que a més ha viscut una vida molt dura, amb molts problemes, però que sempre ha aconseguit superar. Aquesta és la cançó de hip-hop que li ha dedicat l'artista marroquí Morgan i que es declara fan incondicional de Ziyech, un jugador que va néixer a Holanda, per això. Fa 26 anys és fill d'immigrants magrebins que es van instal·lar a la ciutat de Dronten. Allà Ziyech va començar a jugar als carrers i va ser la manera una mica d'escapar dels problemes amb la pobresa que tenien a casa. La situació es va complicar també quan, sent adolescent, va morir el seu pare i estava rodejat d'amistats d'aquelles que podríem dir una mica perilloses, relacionades amb la delinqüència i la droga. Aquí el que va salvar va ser el futbol, gràcies a l'aparició del Heerenveen, que és el primer gran club que el fitxa i el va portar per un altre camí. Ell explica també que en la seva infància els seus ídols eren dos jugadors que a mi em recorden també una manera pel caràcter i sobretot també per ser descarats, dos futbolistes de l'Ajax com Zlatan Ibrahimovic i Mido. Recordes Mido, aquell jugador egipci?
Sí que me'n recordo, sí.
Aquests dos davanters que van passar per l'Ajax, però que potser també a fora del terreny de joc també eren molt expressius, no es tallaven mai davant la premsa, que és una mica també el cas de Ziyech, que és un producte del futbol holandès perquè es forma al Heerenveen, després va fitxar pel Twente i fins al 2016 no fitxa per l'Ajax. En categories inferiors va jugar amb la selecció holandesa, però amb l'absoluta ha jugat sempre amb la selecció del Marroc. I aquí hi ha una història curiosa, i és que el 2015 Hiddink el va convocar a Holanda per jugar dos partits amb l'absoluta, no es va jugar i Ziyech es va cansar d'esperar, deia que tenia ganes i va decidir acceptar la proposta pel Marroc, encara que no parla ni l'idioma. Tot i això, és un tot un líder allà i, a més, va participar al Mundial de Rússia del 2018. Explica que també hi ha una part d'homenatge als seus pares. I a nivell futbolístic, la seva carrera ha tingut alts i baixos. A l'Ajax, per exemple, li va costar una mica adaptar-se, però a poc a poc s'ha anat guanyant la confiança del club i de l'aficionat. I, de fet, ha estat escollit el millor jugador de l'Ajax en les dues últimes temporades. I això que hi ha hagut futbolistes com De Jong o De Ligt, però han triat a Ziyech com a jugador de l'Ajax els dos últims anys. I d'això que et comentava, que té molt caràcter i personalitat, per exemple, t'he portat algun exemple. Amb el Twente, per exemple, va amenaçar de deixar l'equip quan la directiva va decidir acomiadar l'entrenador que l'havia fet triomfar. Diu, estava tan unit amb ell que va renunciar fins i tot a la capitania i volia marxar. Finalment va anar a l'Ajax, que fa dues temporades també, quan va perdre la Lliga contra el PSV, es va enfrontar amb els aficionats de l'Ajax, que van anar a criticar els futbolistes per una derrota. Ziyech va ser un dels que més de cara a cara s'hi va enfrontar amb els seguidors, i després d'allò va esborrar totes les fotografies de l'Instagram que tenia amb la samarreta de l'Ajax. Després n'ha tornat a penjar, però imagina't, és un jugador molt temperamental i que molts clubs hi van al darrere.
Sí, home, és un jugador tan interessant. Entenc que, com ja li ha passat a l'Ajax la temporada passada amb De Ligt i De Jong, ja deuen comptar els dies que els hi queda, bàsicament el que queda temporada per perdre'l, no?
És que mira si tenien ja el cap que marxava fins i tot aquest últim estiu, que li van treure el dorsal 10, li van passar a Tadic, i ell està jugant amb el 22 aquesta temporada, però és un jugador que cada partit puja el preu, i jo crec que és d'aquells més atractius. El veurem en aquest partit contra el València.
Amsterdam, el partit, Ajax-València, que és decisiu.
Sí, i sort que no haurà de volar, perquè això també és molt curiós. Es veu que té un pànic horrible a volar, i que
més d'un
viatge... Sí, m'ha recordat molt el cas de Bergkamp, també holandès, i que es veu que més d'un viatge ha muntat escenes a dalt de l'avió perquè es torna boig.
Doncs Ziyech, Hakim Ziyech, sens dubte una de les perles que té ara mateix l'Ajax, que segur que més d'un el voldrà a partir de l'estiu que ve, és el líder en assistències d'aquesta Lliga de Campions, aquesta fase de grups. Interessant el partit per poder-lo veure la setmana que ve en aquest Ajax-València, que se decidirà qui passa, perquè fa pinta que el Chelsea, si guanya el Lilla, que ho té bastant bé a Stamford Bridge, ja està classificat, per tant serà cosa d'Ajax o València que acompanyi el Chelsea. A primera divisió continua aquesta victòria, la derrota precisament del València al camp del Llevant.
En el derbi de moment perd el València o guanya el Llevant amb aquest gol de Roger al minut 10 de la primera part. Llevant 1, València 0.
No hi ha novetats a la Premier, continua l'empat a 0 entre City i United. I Montse Mir, què fa el Manlleu davant del Benfica, Lliga Europea Femenina d'Hockey Patins?
Doncs de moment ho està fent molt bé, està guanyant 3-0, ara és mitja part, el tercer gol l'ha fet Maria Díez, recordem que els altres dos els han marcat Nara López i Anna Casaramona. Partit amb molt de ritme, molt de ritme i molt, molt bon partit del Manlleu.
També és el descans del partit del Voltregà contra el Noisy-le-Grand. Goleja per 10-0. Voltregà 10, Noisy-le-Grand 0.
Aquestes noies del Noisy-le-Grand van a golejada per partit encaixada.
La cirereta del pastís.
Vinga, ho rematarem, Jaume. Com sempre, en aquest We Are the Champions t'agrada descobrir-nos algun jove talent d'aquesta fase de grups. Avui, concretament, mirem cap al Bayer Leverkusen, sí, i un jamaicà.
Sí, i un Leverkusen que encara té opcions de classificar-se, no?
Grup D, on hi ha la Juve i l'Atlètic de Madrid.
La Juve ja està classificada com a primera, però l'Atlètic ha anat punxant els últims partits, suma 7 punts, i el Leverkusen, que no havia guanyat cap de les 3 primeres jornades, de fet havia perdut els 3 partits, ha guanyat els 2 últims, té 6 punts i encara té opcions de passar. El que passa que juga dimecres a casa a les 9 contra la Juve, i l'Atlètic contra el Lokomotiv.
Ha de guanyar, i que en aquest cas l'Atlètic de Madrid falli amb el Lokomotiv. Sí. És complicat, però bé, té opcions.
I un dels grans jugadors d'aquest Leverkusen és un futbolista molt jove, de només 22 anys, però que ja ho està fent molt bé i també apunta a possible traspàs al pròxim estiu. És Leon Bailey, un futbolista rapidíssim de banda, un jamaicà amb molt bona tècnica. Alguns el comparen amb Robben, perquè és d'aquells extrems que desborden a cama canviada, i a més té un plus extra de velocitat. Això, aquesta velocitat, aquest plus, li ve per genètica, i perquè, com dèiem, Bailey és de Jamaica. Avui has portat molta música, jamaicana. Ja sé que no t'agrada gaire.
No, gens del meu estil. Ja has vist que arrufava el nas, eh?
No, saps per què la porto aquesta? Perquè és de l'artista Shensia, que és una de les cantants més famoses actualment a Jamaica, amb molts seguidors a les xarxes socials, i que rumoreja que té una relació amb Leon Bailey. Els han vist a les xarxes amb algunes fotografies, i es parla d'aquesta relació entre les tres grans dues estrelles de Jamaica. Un Bailey que va néixer el 1997 a Kingston, a la capital de Jamaica. un país que a nivell d'esport realment sempre destaca més.
Velocistes.
Velocistes, exacte. Usain Bolt, que és molt amic, per exemple, de Bailey, és curiós això, i després també Asafa Powell o Joan Blake en homes, també hi ha Fraser Price en dones. De futbolista costa més trobar-ne, però, per exemple, hi ha Raheem Sterling, el jugador del Manchester City, que està jugant. Va néixer a Jamaica, també.
El que passa és que Sterling juga amb Anglaterra.
Sí, perquè va marxar als 5 anys cap a Anglaterra, i Bailey, en canvi, sí que el podem considerar un producte format a Jamaica, i va començar a jugar a futbol pel seu padrastre, que tenia una acadèmia de joves talents a Kingston. Bailey era el que destacava de llarg respecte a la resta, anava a un nivell avançat, i el seu padrastre va decidir provar l'aventura, i quan tenia 15 anys van marxar a Europa per a veure si podien aconseguir que el fitxés algun club europeu, i així també podia millorar una mica el nivell. La veritat és que diversos clubs el van intentar fitxar, l'Ajax, el Genk, l'Standard de Lieja, però es van trobar amb el problema, que això a Can Barça ho saben bé, de la normativa aquesta de la FIFA, que et prohibeix fitxar jugadors extracomunitaris menors de 18 anys. I aquí va haver un problema, i durant diversos mesos Bailey va estar a Europa en situació d'il·legal, i va estar jugant amb alguns equips, per exemple, a Eslovàquia i Àustria, però no tenia els papers, i fins que no va complir els 18 anys no va acabar fitxant pel Genk, que va ser una mica el club que a l'ombra i sense dir-ho gaire més el va cuidar i el va poder ajudar a debutar a Bèlgica. Va començar a explotar i ja el primer any va ser escollit com a millor futbolista jove amb el Genk. Va fer molts bons partits després la temporada següent a l'Europa League, i aquí ja va començar a cridar l'atenció de clubs europeus com per exemple el Manchester United o el Chelsea, però ell finalment va escollir la proposta de Leverkusen, segurament per anar pujant poc a poc de graó. El 2017 el Leverkusen va pagar 20 milions d'euros, i aquestes dues últimes temporades ha anat progressant, una mica a carrer una mica irregular, però és d'aquests jugadors a seguir, perquè costa trobar extrems amb aquesta velocitat i amb aquest canvi de ritme que generen molt perill per la banda. A més, també ha estat notícia pel tema de la selecció amb què jugaria, perquè fins al mes de juny no va debutar amb Jamaica, però va tenir un munt de propostes. De fet, amb Jamaica no hi va debutar abans per tot el tema legal que hem comentat. A més, va refusar jugar amb l'absoluta perquè també no s'entenia amb el seleccionador, perquè fins i tot li va obligar que convoquessin el seu germanastre. Ho va provar amb altres seleccions, com per exemple amb Anglaterra, perquè els seus avis tenen el passaport britànic, però no van néixer allà, i això va fer que no el poguessin accedir. Després també ho va provar amb Bèlgica, però allà necessitava viure 5 anys seguits a Bèlgica i només n'havia viscut 2. Això era això, o casar-se amb una belga i llavors podia jugar amb la selecció de Bèlgica. Després amb Alemanya també ho han intentat, però necessitava 8 anys de residència, tampoc els té. I fins i tot va sorgir l'opció ja molt remota, però molt curiosa, de Malta, que es va oferir a nacionalitzar-lo. Ells no li podien posar problemes, perquè així podien tenir un jove talent per tenir a la selecció. Ell ho va refusar, i el passat mes de juny va debutar finalment amb Jamaica a la Copa d'Or, i ja s'ha tancat el tema per agrair, per alegria d'Usain Bolt, que ho va celebrar a les xarxes socials, perquè són molt amics i són segurament ara els grans referents esportius d'aquest país, que no veiem molts futbolistes, però tenim aquest nom, Leon Bailey. Jo recomano apuntar-lo a l'agenda perquè pinta molt bé.
Dimecres, el podrem veure en aquest partit contra la Juve, on apuraran les seves últimes opcions de classificar-se pels vuitens de final. Gràcies, Jaume.
A reveure.
Hem tingut, per cert, mentrestant, novetats a la primera divisió, el Ciutat de València. Ara de seguida m'ho expliques, Oriol, ha fet el segon en Llevant, està perdent el València 2-0, però compte, també tenim novetats. Anglaterra, penal a favor del United en contra del City, Enric.
I ara mateix el ciutadà Marcus Rashford surt amb el peu dret i marca i avança l'equip de Solskjaer. El Manchester United s'avança al minut 22 de la primera part a l'Etihad Stadium. Ho celebra el jugador del United, i la veritat és que l'equip de Solskjaer ha començat millor, el City ha començat a tenir més la pilota, combinant més, però el United està al millor camp en l'estil de contraatac, està arribant més a la porteria del City, i abans l'Ederson, el porter del City, ja havia hagut d'intervenir 3 vegades, i ara, al minut 22, el United s'avança amb un penal que està xulat a instàncies del VAR, un penal que ha fet Bernardo Silva sobre Rashford, i el mateix Rashford ha marcat el primer de la tarda. Ara mateix, minut 23 de la primera part, Manchester City 0, Manchester United 1.
Hem vist la repetició, és veritat que ha entrat al Barça, han empipat moltíssim els jugadors del City. Home, jo crec que sí, que hi ha contacte, que hi ha penal de Bernardo Silva sobre Rashford. S'avança el United, compta al camp del City. Té temps per reaccionar l'equip de Guardiola, però compta, si perd el partit podria quedar a 14 del Liverpool, que avui no ha fallat i, per tant, tindria, no sé si dir, mitja lliga al sac. Tenim també aquest partit del Ciutat de València, ho dèiem, amb segon del Llevant, de penal.
Sí, també l'ha marcat el mateix autor que el primer gol. Ha estat Roger, també de penal. Ara Rochina fa una dura entrada sobre un defensa de València, veu la targeta groga al 23, però domina de moment a Llevant de manera clara en aquest derbi. Llevant 2, València 0.
I torno a Manlleu, on està jugant l'equip local davant del Benfica, d'un dels grans d'Europa, Lliga Europea Femenina d'Hockey Patins. Com van les coses, Montse?
Doncs de moment continua la mitja part de fer...